COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem arrere en COPE. És dimecres, és 14 de novembre, el dia en què sabem que la Guàrdia Urbana ha intervingut prop de 2.000 peces de roba falsificada al Mercadet de Tarragona. Han fet la troballa durant un escorcoll rutinari. En aquest cas, la quantitat ens crida l'atenció, però tot el que s'hagi passejat per aquests mercadets veu que és una pràctica habitual. Per tant, potser calen més escorcolls rutinaris, però també cal, i molt, que nosaltres, els consumidors, ens n'adonem que comprar aquest tipus de peces falsificades que es veuen clarament, no hauria d'entrar als nostres plans. I això val pels mercadets i per les mantes que omplen molts passeigs marítims de la demarcació. Tots hi tenim responsabilitat, no només la Guàrdia Urbana. Avui al programa començarem, com sempre, repassant l'actualitat. També parlarem de talent amb denominació d'origen. Avui coneixerem el projecte de Curculio Nucum, una crema de garrofa molt interessant. No es perdin la proposta. A partir de la una, també haurem de connectar amb COPE Lleida per agafar la Nacional 240, fer-nos propostes d'oci per als propers dies. I a partir de dos quarts de dues, ja sabem, nova entrega de Pere i els Llops, amb Pere Agramunt al capdavant. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions a través del Twitter del programa @copetarragona i també al nostre WhatsApp 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre, siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada del bloc informatiu a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Tenim un cel amb intervals de núvols aquí a les comarques de Tarragona, però serà última hora quan es taparà més el cel amb alguns plogims al sud. Les temperatures no varien molt. Avui hi haurà màximes de 21 graus tant a Tarragona com al Vendrell, a Tortosa. A Reus hem d'arribar als 20, a Gandesa 18 graus i el vent. El litoral bufa de nord-est, força intens avui, mentre que la resta continuem amb vent de l'est més suau. Demà dijous, en general, tindrem un cel tapat amb precipitacions que sobretot cauran al litoral i paralitoral, on han de ser persistents i localment fortes. Fins i tot pot haver-hi tempestes. En general, esperem recollir entorn a 20 litres per metre quadrat en una hora a tot Tarragona i s'activaran avisos taronges des d'aquesta mitjanit al sud per pluges intenses d'uns 100 litres per metre quadrat en 12 hores. Pel que fa a les temperatures, demà baixen una mica les màximes. Les mínimes no variaran molt, tampoc, amb 15 graus de mínimes a Tarragona, a Reus 13, al Vendrell 14 graus, a Gandesa 12 i a Tortosa 15 també. Pel que fa al vent, el litoral continuarà bufant de nord-est, força intens, a la resta vent de l'est més fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
12 i 25. Agrofruit Export, la que havia estat la principal empresa exportadora de cítrics de Catalunya, no ha començat la campanya enguany i ha entrat en fase de liquidació. L'empresa no ha pogut complir el conveni amb proveïdors i creditors i aquesta setmana l'administrador concursal ha començat un ERO d'extinció per als 50 treballadors fixes discontinus que esperaven començar la campanya. Al gener passat els treballadors ja van amenaçar amb vaga indefinida perquè se'ls devien moltes mensualitats, tot i que cobraven amb retard de fins a 3 mesos. Al setembre, quan l'empresa no els va cridar a treballar, una vintena d'empleats ja van presentar demanda d'extinció de contracte per poder preservar els seus drets. Agrofruit Export esperava la injecció de capital a través d'un nou soci o la possibilitat d'arrendar les instal·lacions, però cap de les dues operacions han acabat prosperant. El secretari general del sindicat d'UGT a l'Ebre és Valentí Marín.
La desinformació és total. A hores d'ara, fins fa pocs dies, els treballadors no sabien res. En aquest moment, el nou administrador concursal de l'empresa sembla que optaria per un ERO d'extinció i per intentar negociar això, però com que l'empresa no tindria prou béns, segurament els treballadors acabarien cobrant de fogassa. Això és una mica l'escenari que preveiem, perquè l'empresa, entenem que després de tots aquests avatars, no serà molt difícil que tingui viabilitat.
L'empresa va superar el primer concurs obert al 2013 quan es va destapar una acumulació de deute de més de 50 milions d'euros i un patrimoni net negatiu de 30 milions més. El seu exgerent havia ocultat suposadament 15 milions d'euros de pèrdues amb una facturació fictícia. El cas es va destapar arran de l'operació policial Ágora. I encara en plan econòmic, els preus van pujar 8 dècimes a l'octubre a Tarragona en relació amb el mes de setembre i van estancar la inflació anual en el 2,6%, és la mateixa taxa que els darrers 4 mesos. Els preus a l'octubre van estar marcats sobretot per l'alça de les gasolines, dels carburants i la cistella d'oci i cultura, on els paquets turístics, tot i que han caigut de preu, ho van fer menys que a l'octubre d'ara fa un any. En sentit contrari, el preu de la factura elèctrica en recula i refreda la inflació. Els expliquem també que el ple del Senat ha aprovat aquest dimarts sense cap vot en contra una moció d'Esquerra que insta el govern a apujar les bonificacions dels peatges que els transportistes han de pagar a causa del desviament obligatori per les autopistes AP7 i AP2. La iniciativa estableix compensacions del 100% en els trams de la Nacional 340 i 240 restringits al pas de camions i del 75% a la resta de recorreguts. En successos, els Mossos han desmantellat un grup criminal especialitzat en robatoris amb violència a establiments que s'ocultava a Alacant. Se'l relaciona amb 3 atracaments amb arma de foc, un d'ells a Reus, també a Castellbisbal i a Vilafranca del Penedès. En un dels robatoris es van endur fins a 20.000 euros. En el cas de Reus, van entrar a una empresa amb una arma de foc, van amenaçar 2 dels treballadors i amb empentes i cops els van portar fins on hi havia 2 caixes fortes. Van intentar que les obrissin, però com no van poder, van acabar fugint sense endur-se res. Una de les víctimes va haver de ser tractada mèdicament pels cops. Un dels detinguts vivia al Vendrell, la seva parella a Reus. En total són 4 les persones detingudes, 3 homes i una dona, tots de nacionalitat espanyola i tenen entre 20 i 47 anys. 2 han entrat a presó, 2 més estan en llibertat amb càrrecs. I ja són 3 els tripulants del vaixell d'origen libanès Brave Commander que han fugit entre dilluns i dimarts del buc on treballaven. Se sumen al que va marxar diumenge després d'agafar un vestit de busseig. En aquesta ocasió, una de les persones que ha escapat del buc va sortir-ne dilluns amb permisos i ja no va tornar. Durant la matinada de dilluns, un recompte va evidenciar que en faltaven 2 més. El vaixell va atracar a Tarragona diumenge. La fugida podria estar motivada per raons migratòries. La xifra del matí, les més de 1.800 peces de roba falsificada que la Guàrdia Urbana ha intervingut aquest dimarts al Mercadet de Tarragona, a la plaça Corsini. La troballa s'ha fet durant un control rutinari amb agents de paisà. El material intervingut, sobretot de roba interior, imitava marques conegudes. El responsable de la parada és de Reus, té 34 anys, i ha estat identificat per un presumpte delicte contra la propietat industrial. La policia lliurarà un informe ara a l'Ajuntament i a Espinsa per una possible infracció del reglament del Mercadet. D'altra banda, es requerirà als pèrits de les marques falsificades una valoració de la roba i, un cop obtinguda, s'obriran diligències judicials. Seguim en successos. Hi ha 4 detinguts per robar mòbils de gamma alta a una botiga de Tarragona. Són 3 homes i una dona. 3 d'ells tenen antecedents per fets similars. Als agents de paisà de la Urbana els va cridar l'atenció la manera de circular del cotxe on anaven i el vestuari dels ocupants. Els van interceptar a la via Augusta. Dins el cotxe van trobar 7 mòbils robats, ulleres de sol, 650 euros en efectiu i eines per dur a terme els robatoris. I atenció al que llegim avui al Tarragona Digital. Els Mossos han detingut un home a Reus per presumptament agredir un menor de 12 anys al carrer Camí de l'Aigua Nova, al barri d'Horts de Miró. Un grup de joves va atacar l'home després de l'agressió i arran d'això van intervenir els Mossos. Segons el Digital, el jutge n'ha decretat l'ingrés a presó a Mas d'Enric. I tanquem la plana de successos explicant-los que la Guàrdia Civil ha desmantellat dues plantacions de marihuana amb més de 800 plantes de l'interior de dos habitatges a la urbanització Les Pedreres, a Santa Oliva, al Baix Penedès. Els agents han detingut dos homes i una dona per presumptes delictes de tràfic de drogues i frau del fluid elèctric perquè havien punxat il·legalment la connexió a la xarxa. Una de les plantacions era a un habitatge on vivien una parella amb una nena petita, mentre que l'altra estava a l'interior d'un domicili propietat d'un banc que s'havia ocupat il·legalment. La investigació va començar a l'agost passat, després que els veïns de la zona alertessin de l'olor de marihuana que sortia de l'habitatge. Els detinguts tenen entre 19 i 36 anys, són de nacionalitat marroquina i espanyola. Tots i 31 minuts, l'Oficina de Drets Civils i Polítics veu amb preocupació la proliferació d'agressions per part de grups d'ultradreta. El nou organisme que ha impulsat el govern ha comptabilitzat uns 200 incidents amb enfrontaments, amenaces o agressions per part d'aquests grups en el darrer any. De fet, aquest dimarts, els membres de l'oficina s'han reunit amb veïns de Valls que fa uns dies van denunciar als Mossos agressions per part d'una desena de persones encaputxades que retiraven simbologia independentista de la via pública i de propietats privades de la ciutat. Segons els denunciants, diversos individus van agredir alguns dels veïns i després van marxar del lloc en un parell de vehicles. El director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, Adam Major, ha subratllat que, si bé són una minoria, estan organitzats i són molt agressius. Per això fa una crida a denunciar-ho, malgrat que la justícia, diu, es mostri tova davant casos com aquests.
I els que preocupen molt és la proliferació d'agressions protagonitzades per grups d'ultradreta. Són pocs, però estan organitzats i són molt agressius. Sí que és veritat que la majoria són de molt baixa intensitat, però com que el nombre és molt elevat i com que en més d'una, en diverses, ja hi ha hagut violència física, ens preocupa que això pugui, que al final tinguem un disgust, que al final tinguem algú que pateixi mal de veritat.
I una altra xifra important avui, els 100.000 euros que el govern central destinarà a pal·liar els danys del temporal a la costa d'Alcanar en una obra d'emergència. Els treballs es faran entre Sol de Riu i la desembocadura del riu Sènia, després que un estudi del Servei de Costes hagi determinat la inestabilitat dels penya-segats i esculleres. A les Terres de l'Ebre, el Consorci de Polítiques Ambientals ha acordat ampliar la reserva de la biosfera al conjunt de les Terres de l'Ebre. La proposta afecta als municipis de Flix, Ascó, Ribarroja d'Ebre, Garcia, Vinebre, la Torre de l'Espanyol i la Palma d'Ebre, situats al nord de la comarca de la Ribera d'Ebre i que van quedar exclosos de la declaració l'any 2013. Precisament això ho sabem el dia que s'ha arribat a un acord de mínims entre les administracions i les comunitats de regants del Delta per consensuar les mesures que calen per fer front al fenomen de la regressió que amenaça aquest espai natural. S'hauran de superar divergències com, per exemple, l'elecció del tipus de mesures, més toves o més dures, o la priorització d'un pla global d'actuació davant la necessitat d'actuar de manera urgent en punts concrets. Els regants ja han nomenat un interlocutor tècnic per poder abordar de manera directa aquestes mesures amb els experts de la Generalitat i el Govern central. Consistoris i regants han aprovat un acord que demana tant a la Generalitat com al Govern l'elaboració d'un pla de protecció del litoral en una primera fase i un pla de regeneració de les badies i llacunes. Per implementar aquestes accions de manera consensuada, reclamen concretament assumir el compromís de mantenir la morfologia actual del Delta. En Xavier Curto és director de la Comunitat de l'Esquerra de l'Ebre.
Mantenir la morfologia actual del Delta al màxim possible. Creiem que no és de rebut proposar simplement retirades de 500 metres sense altra acció. Això no trobem que sigui acceptable. Després, reclamar de manera estructural els sediments que estan retinguts als diferents pantans, perquè creiem que qualsevol solució posterior o diferent a aquesta que s'aplique necessitarà d'un flux continu de sediments el més aviat possible, encara que entenem que seria, si només féssim això, seria una solució que es veuria a mitjà i a molt llarg termini.
I avui sabem també que la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha rebutjat el nomenament de l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, com a nova presidenta del Consorci d'Aigües de Tarragona. Remarquen que la capital ebrenca ha estat ciutat capdavantera en la lluita contra els transvassaments i lamenten que la màxima autoritat de la ciutat presideixi una entitat que gestiona el transvassament de l'Ebre a Tarragona. La Plataforma en Defensa del Riu avisa Roger que si fa una gestió continuista perpetuarà un model de desenvolupament que perjudica les Terres de l'Ebre. I la Diputació de Tarragona i CaixaBank han completat la instal·lació de caixers automàtics en 12 pobles petits que no en tenien. Els caixers estan operatius ja a Aiguamúrcia, Albinyana, Almoster, el Montmell, Godall, la Torre de l'Espanyol, Paüls, Pratdip, Puigpelat, Vilaplana i Vinebre. El de Garcia entrarà en funcionament aviat. Es va començar a posar a l'abril i es calcula que els veïns s'han estalviat, atenció, més de 172.000 quilòmetres en no haver de desplaçar-se a altres municipis per fer gestions. Ens quedem ara a Tarragona. El tanatori ha engegat una nova etapa, més atenció al dol, incorporant les noves tecnologies i amb l'aposta de modernitzar les instal·lacions. Per primera vegada, a través d'un conveni amb l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona, han començat a formar docents perquè puguin atendre els nens i nenes que han patit la mort d'algú estimat. La intenció és canviar la idea de la mort i pensar-la com un fet més de la vida. D'altra banda, ofereixen a les famílies un servei amb psicòlegs especialistes en la pèrdua. El subdirector de FUNESPANYA és José Vicente Aparicio.
Pero hay una familia alrededor que lo que necesita es que le quitemos esa gravedad, esa angustia vital en un momento duro. Y nosotros lo que estamos es intentando que esa situación difícil se vaya normalizando. Bien por esa personalización, que insistimos mucho en ella, y una personalización que va también muy en paralelo con unos valores de empresa. Uno de ellos es el respeto a la diversidad.
A Tarragona moren unes 1.100 persones cada any. El cost dels serveis funeraris parteix d'un mínim de 1.500 euros, més el 21% d'IVA. En aquest sentit, des de FUNESPANYA fan una crida perquè els serveis estiguin exempts d'IVA o comptin amb un IVA reduït. Acabarem repassant portades de diaris. El de Tarragona llegim avui: el Camp de Tarragona, l'àrea catalana que més crece. Al Reus Digital destaquen l'Institut Baix Camp, diuen excel·lir l'educació en un jovent canviant. I al Tarragona Digital destacat aquesta hora que la Rambla Francesc Macià és un nou punt negre de Tarragona. Al Tarragona 21, dues tarragonines centenàries expliquen protagonistes de l'espot promocional del rellotge Carrilló del Mercat Central. I finalment, en portada al diari Més, avui llegim: escapen tres mariners més del vaixell d'on es va fugar un altre diumenge. En pràcticament 20 minuts arribarem a la una, ens aturem minut i mig per la publicitat i continuem.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las nuevas propuestas de Unit para este invierno ya están en Hipercor.
Una temporada más, Unit nos muestra las tendencias más novedosas en básicos y esenciales al mejor precio.
Que además podrás combinar con la gran variedad de zapatos y complementos para toda la familia.
Acércate a nuestros centros comerciales. Te estamos esperando.
Unit, más que un buen precio, en Hipercor.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Una setmana més aixequem la nostra persiana al programa. Continuem buscant aquest talent amb denominació d'origen. Ja saben, projectes, negocis, idees que ens criden l'atenció arreu del territori. Avui els volem presentar Curculio Nucum, una crema de garrofes. Es diu Keratia. És el projecte d'un jove emprenedor del Baix Camp, és l'Adrià Gomis. Adrià, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, Mònica. Moltes gràcies a tu.
Un plaer tenir-te per aquí, perquè, a més, ha vingut amb un pot de kerati, que això m'agrada molt. Jo no és que vulgui soborn, però m'agrada. M'agrada molt perquè tinc molta curiositat. Clar, crema de garrofa. La garrofa fa un temps, no?, que hem canviat una mica la concepció que en teníem, veritat, Adrià?
Sí, és una pena. S'ha utilitzat la garrofa des de temps dels grecs i ara sembla que ens n'haguem oblidat i és un producte boníssim.
De fet, és un producte que jo crec que està, no sé si està en alça o no, però hi ha molts professionals també de la gastronomia, no?, de la restauració de les nostres comarques que estan apostant per això. Es fan unes jornades també de la garrofa. Bueno, anem fent camí.
Cada vegada més, per sort. Estem valorant més els productes locals, saludables, que tenim aquí, que són els millors del món, i sembla que no ens ho acabem de creure, no?
Clar. Explica'm, a veure, com comença tot aquest projecte, perquè no sé, Adrià, tu com comences amb això, amb interessar-te per la garrofa, si et ve per professió, per afició?
Tot va començar quan treballava en una botiga de productes ecològics, a Reus, Viure Ecològic. Una abraçada, si m'estan escoltant. En allà hi havia clients que venien a preguntar-me si teníem una alternativa a les cremes de cacau, no cal dir noms.
No, tot
convencionals,
com quan diem refresc de cola, no? Que és una
exacte.
Mica...
Doncs venien a preguntar-me a veure si teníem una alternativa. I buscant, no hi havia res que fos realment una alternativa. Totes les cremes de cacau i avellanes que existien portaven oli de palma, portaven sucre refinat, portaven productes quilomètrics amb una petjada de carboni increïble que costava molt de produir i eren relativament barats perquè estaven produïts a l'altra banda del món. I aquí no hi havia res local. I res que fos una alternativa de veritat. Llavors vaig començar a interessar-me pel tema, vaig formar-me i vaig començar a fer jo en aquella botiga una crema de garrofa feta amb productes locals i molt més saludable perquè no porta sucre, no porta oli de palma, tot el que porta és local.
Mm-hmm. Llavors això va començar com una prova, vas veure que la cosa tenia èxit i vas dir, ei, potser és un camí pel que hauríem d'apostar.
Sí, bueno, llavors la feina es va acabar per uns altres motius i em vaig ficar a fer això pel meu compte.
Uh-huh. I aquí estàs amb el teu pot de keratia, no? Que jo crec que suposo que deu fer molta il·lusió veure-ho ara això, no? I que es comercialitza en altres botigues, no sé, és com un fill, Adrià.
Sí, tant. A nivell personal és, bueno, tot el meu temps el dedico, no? He hagut d'aprendre a fer un munt de coses a nivell de fiscal, a nivell de ordinadors, de promoció, no? I bueno, per això també he canviat el nom, i ara es diu Keratia. Abans era Curcurio Nucum, i ara li he posat el nom de Keratia perquè és bastant més fàcil de recordar.
Mm-hmm. Això és un tema, has tocat has obert un meló, de fet, important, que tots els joves, i no tan joves, no?, que comenceu amb un nou projecte, passeu per aquí, dieu que al final és un projecte de moment petitó, que ho fas tot tu, no?, d'entrada, i has de fer tantes coses a banda d'un bon producte, que de vegades se te'n va més temps en això, suposo, que en fer aquesta crema de garrofa, no?
Sí, tant, és vendre-ho, és distribuir-lo, és fer-lo, òbviament, és passar les factures després, són moltes hores.
Déu-n'hi-do, no us ho posem fàcil, eh?
No, la veritat és que no.
Des d'aquí fem una crida també a que, sisplau, als emprenedors, a la gent valenta, que aposteu per iniciar projectes, es posa una mica més fàcil. Anem a veure què hi ha dins d'aquest pot de keratia que m'has portat.
Ara em faig 5 varietats diferents. Ah. Aquest concret porta oli d'oliva, mel, avellana i garrofa.
Molt bé.
De fet, la garrofa és el primer ingredient, o sigui que hauria de ser garrofa, mel, oli d'oliva i avellana. I és això, tot producte local, saludable, sense res
additius,
químic, exacte.
Additius, ni conservants, no? Ni colorants. Aquest seria el producte base, per entendre'ns.
Sí, aquest és el base.
No? Garrofa, mel, oli d'oliva i avellana. Per tant, estem parlant d'un producte totalment natural, apte per no? gent que de vegades doncs, no pot prendre...
Intolerants a la lactosa, per exemple. Totes les cremes de cacau i avellana es porten llet. Nosaltres no utilitzem llet. Ni sucre i tampoc no utilitzem res de gluten.
O sigui... Clar, això és important. També el tema dels sucres, no? Que a vegades no cal tenir cap problema en aquest cas, sinó simplement vols consumir menys sucres, no? Doncs en aquest cas res de producte processat, ni químics, ni res, eh? Això
correcte,
important.
Ni refinat, perquè el problema del sucre és el sucre refinat blanc que no té res de bo, només són calories buides. En canvi, si utilitzem mel, per exemple, o un altre edulcorant d'origen natural, estàs tenint tots els beneficis que té, les vitamines que té la mel i de més.
Producte quilòmetre zero, no?, que es diu total, productes de la zona. Eh? No te n'has anat gaire lluny a buscar-ho perquè no cal.
Clar, era l'objectiu també, no?, reivindicar producte local, que realment tenim el millor oli del món, el millor les millors avellanes del món. Clar. I ens estem anant al súper a comprar coses de l'altra banda del món i per mi no té cap sentit això.
Exactament. Doncs aquest és, aquesta kerati és la base, però m'has dit que en fas altres varietats. Quines variants has introduït? A veure.
Doncs n'he fet una sense mel, perquè com saps hi ha gent vegana que no menja cap producte d'origen animal, la mel segueix sent d'origen animal, per tant no en mengen. N'he fet aquesta en concret, porta melassa de garrofa en comptes de mel. La melassa de garrofa és el sucre extret de la garrofa, que té aspecte de mel. N'he fet un de coco, que no és local, però té la part saludable, que té l'oli de coco. Per esportistes ara està molt, molt de moda, hi ha molta gent que en parla. I bueno, he preferit passar del tema local, la resta de productes sí que són locals, però el coco no, per tenir aquest benefici. No? Tot el que no és local sempre utilitzo un ecològic.
Molt bé,
per mi és molt important. Si no és local, almenys que sigui ecològic. I la crema d'avellanes. La crema d'avellanes que porta un 70% d'avellanes i la resta també és melassa de garrofa.
Uh-huh. Per tant, estem parlant d'això, doncs, de productes saludables, com tot consum amb responsabilitat i amb mesura, no? Aquí, sentit comú, però és veritat que això, si t'està escoltant la nostra dietista del programa, Adrià, et farà un monument, perquè és una cosa que ella reivindica sempre, no? Allò, intentem anar al més natural possible, no? No buscant aquelles coses que ens venen, de vegades ens venen com a bio, saníssim, no, sinó que productes reals, no?
Total.
Posats en aquest pot de proximitat. No sé si també et dediques tu al conreu, diguéssim, o la garrofa ja la compres?
Jo ho compro tot, no soc pagès. No, jo soc artesà alimentari. Llavors, és com un xocolater o un forner. Ells compren la matèria primera i la transformen.
No sé si t'has trobat, evidentment, gent doncs, més jove interessada en aquest tipus de productes, en recuperar, no? Per exemple, la garrofa, però gent que pels quals, de certa edat ja, la garrofa era un producte molt habitual, que ara han trobat aquest kerati i han dit, ostres, no?
Sí.
És com un viatge en el temps, no? Aquest sabor m'ha transportat.
No ben bé. La majoria de gent més adulta que ha viscut el passat de la garrofa, potser em diuen, no, això no m'agradarà. Llavors ho tasten i els agrada, els sorprèn. No els porta, no és tant el fet de portar-los al passat, sinó el fet de redescobrir un sabor de tota la vida, potser. Clar, pensa que abans la garrofa s'havia d'utilitzar perquè no hi havia una altra cosa.
Clar.
Llavors la gent que va tastar la xocolata de garrofa fa uns anys no és el mateix producte. Llavors ho fèiem perquè havia de ser barat, ara ho fem perquè és saludable i perquè és local. Llavors no ho treballem de la mateixa manera. Antigament, jo no sé com ho feien, la veritat, però estic segur que jo ho faig molt millor.
Em va agradar molt llegir una entrevista teva que et van fer els companys del diari de Tarragona, em va agradar molt que deies que treballes com un xocolater, no? Com un mestre xocolater, la garrofa, no? O sigui, donar-li aquest punt de, com dic, està considerat un producte potser, no?, de barat i allò, bueno, pel bestiar, no?, d'alguna manera.
Total.
I ara jo el treballo, doncs això, com donar-li aquest punt de qualitat, aquest valor, no?
Clar. I sobretot també són els productes que acompanyen la garrofa. La garrofa es pot treballar bé o es pot treballar malament. Jo ho faig amb una avellana, que és una avellana de Reus, un oli d'oliva d'Ossiurana, ho faig amb mel, que és artesana, de bona qualitat. No ho estic fent de qualsevol manera. No ho faig industrialment. Ho faig jo, amb les meves mans, m'agrada fer la meva feina i vull seguir fent-la.
Explica'm quines són les propietats de la garrofa, perquè per molta gent, com que és un producte que s'ha deixat d'utilitzar, no?, pel gran consum durant molts anys, el desconeixem, no? I té grans propietats que potser no sabem, la majoria.
Sí, i inclús hi ha gent que no sap ni què és la
garrofa,
que
és
encara més. Catalunya és un país molt petit i realment el fet de desconèixer el que tenim des de Girona fins a Tarragona, és bastant... Hi ha gent de Girona que em diu, això és vainilla.
Sí, és tan habitual.
No és vainilla,
sí.
És garrofa. La garrofa és un llegum, i com tots els llegums, tenen moltes vitamines, tenen molts minerals, tenen proteïnes essencials, com el triptòfan, per exemple, i porten, bueno, un munt de beneficis d'aquest estil, no? Porten més ferro que la carn, més calci que la llet, proporcionalment. Això unit a la resta de productes que utilitzo, com l'avellana, per exemple, que també porta moltes vitamines liposolubles que no pots aconseguir d'altres fonts, i tal, fan un producte que nutricionalment és espectacular. O sigui, realment, dintre d'un pot de crema d'avellanes, de cacau i avellanes convencional, no hi ha pràcticament res més que calories buides. No hi ha vitamines i minerals.
Ja.
En canvi, amb els productes que utilitzem, està carregat de... Per això és molt adequat per a etapes de creixement, també per tercera edat, perquè porta ferro i calci i tal, per a estudiants, per a esportistes, però també per gent normal i corrent, diguem.
Sí, 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 per tot, per tot. No, no, jo estic pensant que llàstima que no tenim pa ara mateix aquí, Adrià, no?
Doncs no n'he portat de pa, és veritat.
No, no, això ja ho hauria d'haver posat jo, eh? Jo t'he donat aigua, aigua i ja està. Doncs la veritat és que jo crec que és un producte que hem de descobrir, com sobretot per molts motius, eh? Per apostar per gent que creuen en projectes com aquest, perquè és sa, perquè és saludable, perquè és fet aquí a casa, no? Jo crec que això ho hem de valorar i, com ens deies ara fa un moment, no? Apte per persones que tinguin intoleràncies al gluten, no? Allò, a la lactosa, i és jo crec que importantíssim. I ara aquests dies que amb la dietista ho parlàvem, no? Aquests dies que hi ha aquesta mena de batalla, no? Entre l'oli de palma, no? I hem començat a saber moltes coses i ara molts productes publiciten com, ai, sense oli de palma, eh? Atenció, que dius, per què? Perquè em portava abans.
Bueno, em portava perquè per motius econòmics és superbarat.
Clar, sí,
és superbarat,
sí.
I a més dona textura. Quin és el problema dels productes que et diuen ara sense oli de palma? Que els olis, la resta d'olis que utilitzen en comptes de l'oli de palma, tampoc no tenen res de bo.
Ja. Yeah.
Vull dir, sincerament, un oli de girassol refinat que ve de l'altra banda del món, doncs no m'aporta res. Vale, sí, les selves estan millor, gràcies per les selves. Però, no, en sèrio,
sí, raó,
és important, però clar, a nivell nutricional tampoc no és que t'aporti res.
Clar, en aquest cas doncs, tenim un producte de qualitat i que a sobre és saludable. Ara molta gent estarà dient, espero que ho estiguin dient, on trobo Keratia, s'ho estan apuntant, Keratia amb K, eh? Apuntin, on el trobem?
Qualsevol agrobotiga de Terres de l'Ebre n'hi haurà, potser no totes, però la majoria. També hi ha dietètiques, herbularis, botigues d'aliments ecològics, però si voleu buscar i trobar-ho segur, Facebook, arroba crema de garrofa, o curculio/nucum a Instagram, i allà sortirà el contacte i, a més, un mapa amb els punts de venda.
Ah, importantíssim, sí. Això ens ho poses molt fàcil. Mira, et volia preguntar, de fet, pel nom, que també té un sentit, la gent dirà Curculio Nucum, què és això, no? També té un motiu, una raó de ser aquest nom.
Sí, sí, jo sóc bastant rebuscat, però tots els noms tenen... Keratia, com és el nom del producte, significa garrofa en grec.
Ah.
I és una manera de reivindicar que aquí tenim garrofes des dels temps dels grecs. O sigui, fa 3.000 anys que mengem garrofes. Ara no ens ve, que no ens vingui de nou, que jo estigui fent alguna garrofa, no? I Curculio Nucum és el nom del diabló. El diabló és un insecte que menja avellanes, que a la selva del camp, al poble d'on soc, bueno, on visc, els diables l'utilitzen com a bèstia de foc. Llavors, no, és una manera de lligar la part cultural del poble amb la part pagesa i, a més, una manera també de reivindicar els productes naturals, perquè el curculi és una plaga, llavors normalment s'han sulfata contra ells. Jo crec que en els aliments ecològics, naturals, sense tants químics, per tant, posar-te el nom d'una plaga és una manera de dir aquí cabem tots. La biodiversitat, no? Una mica
clar.
La manera de respectar la terra i els productes bons.
M'agrada molt això de buscar, no? El sentit, perquè a vegades a les estanteries de les botigues o dels supermercats no hi ha tants productes i no tenen ànima. I a mi m'agrada aquí posar una mica d'ànima als productes que recomanem a l'audiència, no? Per tant, que sàpiguin d'on ve qui hi ha rere Keratia, rere aquest projecte, i ara ja només ho han d'anar a buscar i que això vagi a més. Llavors ja tornaràs, si tens temps ja tornaràs, Adrià, no?
Com vulguis, encantat.
Quan la cosa ja vagi molt millor. No sé si hi ha algun pla que ens puguis explicar, allò a mig llarg termini? Novetats?
Jo vaig fent vaig sobre fent la marxa.
Poquet a poquet, no? No, sí, poc a poc i bona lletra, això és important. Eh? Déu-n'hi-do, perquè quan fa que vas començar amb això? Doncs
pues ara acabo de fer el primer aniversari.
Imagina't, no fa ni un any ja tenim, no? Diversos, la família de productes ha crescut, els punts de venda també, per tant, busquin a Facebook crema de garrofa, Keratia, i busquin la història de l'Adrià i sobretot provin aquesta crema de garrofa. Un plaer tenir-te per aquí, torna quan vulguis.
Moltes gràcies. A tu.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En calle Mosén Ritori Faus 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-223522. 977-223522. Curto López Abogados.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança.
Si haguessis buscat bé, sabries que només Icicars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. Icicars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977-60-55-38.
Mobles Max Descompte tanca a les Gavarres. I liquidem menjadors, dormitoris, sofàs, cadires, taules, matalassos i tot de forma urgent i desesperada. A preus que arriben fins al 70%. Liquidació per tancament amb Max Descompte. Durant la liquidació no es realitzaran reserves de mobles. S'atendrà per rigorós ordre d'entrada, sent el que primer arriba primer se l'emporta. Mobles Max Descompte, centre comercial Les Gavarres, Tarragona.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Tres actes avui a l'agenda. Comencem a Cambrils a les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural Els Orígens de la Xocolata, un taller familiar a càrrec de Laura Bricio, investigadora del grup de recerca del Seminari de Protohistòria i Arqueologia de la Rovira i Virgili. Ens introduirà al món de la xocolata, d'on ve, quines cultures la feien servir i per què. A Tarragona, a les 7 de la tarda, a l'antiga audiència, presentació de l'òpera Falstaff amb motiu de la representació d'aquesta òpera de Giuseppe Verdi el proper diumenge 25 de novembre al Teatre de Tarragona. Serà càrrec dels Amics de l'Òpera de Sabadell. Entrada lliure a les 7 de la tarda, a l'antiga audiència. I també entrada lliure a Reus, al Centre de Lectura, a 7:45 del vespre, continua el cicle dedicat a l'actor Jack Lemmon. Avui, projecció d'Avanti. Què va passar entre el meu pare i la teva mare, de Billy Wilder.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Cuando amanezca otra vez, más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tinta me recuerda irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada.
Avui l'hora se'ns ha parat a tots i a totes una mica en saber que ens deixava el legendari Lucho Gatica, mort als 90 anys.
Perpetua, para que nunca se vaya, para que nunca crezca.
Amor, després d'una carrera de 70 anys, 13 àlbums d'estudi publicats, el darrer, no fa tant, el 2013, sens dubte, aquesta cançó, aquest bolero, aquest reloj, serà sempre una de les cançons més recordades de Lucho Gatica. Amb ella ens acomiadarem avui, arribem a la una.
Reloj,
5 minuts per l'actualitat, per la informació, i tornem amb la Nacional 240, propostes d'oci, i després Pere i els llops. Fins ara.
Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tras conocerse que la dirección de la multinacional Alcoa han decidido prolongar el periodo del ERE de las dos plantas que pretende cerrar en España, la de Avilés y Coruña, sus trabajadores no se fían. Incredulidad al saber que hay inversores interesados. Nos vamos hasta Asturias. Inmaculada Rivas.
No se fían y siguen pidiendo a la empresa que retire el ERE que manda a la calle a 700 trabajadores. Han convocado asambleas para mañana antes de dar una respuesta a la multinacional. José Manuel de la UD es el presidente del Comité de Empresa de Avilés.
Tendremos que estudiar dónde estamos y sobre todo pensando siempre lo mismo, que oye, nosotros lo que entendemos es que hay que levantar el expediente y buscar una solución a las partes. No ha cambiado nada.
Los sindicatos se van a reunir en las próximas horas con la ministra de Industria, que ya ha confirmado que ofertas no faltan para comprar las plantas de Avilés y Coruña si finalmente Alcoa acepta venderlas.
Y como te estamos contando, va a ser el próximo 3 de diciembre cuando la ministra de Educación y el secretario general de la Conferencia Episcopal se reúnan para abordar los cambios que el gobierno prepara en su reforma educativa. Una reforma que afecta a la clase de religión. Faustino Catalina.
Así es, esta próxima reunión se ha concretado después de que desde la Conferencia Episcopal se remitiera una carta a la ministra de Educación tras conocer esa reforma educativa que prepara el gobierno y que afecta, entre otras cosas, a la clase de religión. Según esa propuesta, la asignatura de religión no tendrá otra asignatura alternativa, no computará para la nota media en los procesos de acceso a la universidad, tampoco para las becas y se dejará de considerar materia específica en bachillerato. Además, la reforma eliminaría el concepto de demanda social que afecta al número de aulas de los centros concertados, 2.600 de ellos católicos, en los que estudia 1,5 millones de alumnos.
Un miércoles en el que el príncipe Carlos cumple 70 años, lleva toda su vida esperando asumir las responsabilidades de su madre, la reina Isabel II, que sigue a pie del cañón y todo a pesar de tener ya 92 años. Corresponsal en Londres, Iván Alonso.
Carlos de Inglaterra sopla hoy 70 velas, 66 años esperando a heredar el trono de su madre, la reina Isabel II, un cumpleaños especial del que es uno de los miembros de la familia real británica que provoca más división de opiniones entre los ciudadanos. Para Jim será un buen rey, tiene experiencia, lleva toda la vida preparándose, asegura, aunque no piensan lo mismo Jack y Dennis. No tengo buena opinión de él, no me gusta, no sé por qué, pero no creo que deba ser rey, explica dejando claro que los británicos no se ponen de acuerdo. Eso sí, ajeno a todo esto, Carlos de Inglaterra va a celebrar hoy por todo lo alto sus 70 cumpleaños con una cena en Buckingham Palace para 6.000 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Una cena para 6.000 personas, Corrochano. A ti no te han invitado, ¿no?
Aquí estamos, o sea que no nos han invitado.
Currando. La secretaria de Estado del Deporte, que responde a las acusaciones de eludir impuestos.
Está informando el diario El Mundo que María José Rienda, que es secretaria de Estado para el Deporte, utilizó una sociedad instrumental para cobrar sus derechos de imagen durante los últimos 8 años de su etapa como deportista y recuerda que esta es una práctica prohibida por la agencia tributaria. Relata además que de esta forma declaró ingresos por valor de al menos 1.400.000 euros. María José Rienda, que fuera esquiadora profesional, acaba de hacer estas declaraciones.
Que esa información se ha sacado del portal de la transparencia del gobierno, que es algo que es público, con lo cual no se ha escondido por parte mía ningún tipo de información, que no ha habido ninguna, no existe ninguna empresa instrumental y que no ha habido evasión de impuestos en ningún momento y que estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales.
Estoy al día con Hacienda, ha querido decir María José Rienda. La selección española de fútbol viaja a las 3 de la tarde a Croacia para jugarse mañana este partido contra esta selección, contra la croata, el pase a la final a 4 de la Liga de Naciones que se disputaría este verano.
José Urrestán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el espejo nos vais a acercar a la figura de 5 santos americanos que esta semana están de actualidad.
Bueno, el motivo es que la Iglesia Católica en los Estados Unidos dedica todo este mes de noviembre, todos los años, a celebrar la larga historia de fe de hombres y mujeres de color en aquel país. Y la conferencia episcopal efectivamente ha presentado como ejemplo de esa herencia la vida de 5 de ellos, cuyo proceso de beatificación está muy avanzado, y sus perfiles los vamos a apuntar, aunque sea brevemente, en el espejo. Avanzo ahora solamente 3 de ellos. Uno era un esclavo que se convirtió en uno de los primeros empresarios negros del país y fundó un orfanato en Nueva York. Otra es la fundadora de la primera congregación de religiosas afroamericanas de la historia y destacó por su servicio en la epidemia de cólera de 1832. Y otro es el primer sacerdote católico negro de los Estados Unidos. Historias que desgranamos en media horita en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en mediodía, COPE.
5 minuts exactes per sobre de la una. Què fem els dimecres? Agafa la Nacional 240 a aquesta hora per parlar d'oci, de cultura, d'activitats de cara a aquest cap de setmana que estem desitjant que arribi, i no ho fem sols, eh? Ho fem amb el Ricard Álvarez des de Cope Lleida. Què tal, Ricard?
Bon dia, Mònica Carrasco.
Com estàs?
Mira, avui vinc sense forquilla ni ganivet.
No, avui no, perquè avui no toca això. No toca, no, com deia, no?
Cada dia venim amb una cosa diferent, eh?
Sí, home, aquesta és la gràcia, no? Que sigui variat, un menú variat. Clar. Cada dia de la setmana.
Sí, sí, sí.
La variada està al gusto.
Escolta, avui tenim propostes interessants. Jo sí. Us en porto... Bueno, digue'm la que em portes tu.
No, 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 comença tu, comença
bueno,
tu.
Jo us en porto una... que quan l'escoltis diràs, home, clar, i com no n'havíem parlat fins ara?
Ah, sí?
Perquè és el que, si tu penses en la ciutat de Lleida i en turisme, uh-huh. Hi ha una cosa de la que tothom en pensa, tant si l'has visitat com no, és la Seu Vella.
Home, és, diguéssim, l'emblema de la clar, ciutat,
doncs,
no?
Com no n'hem parlat fins ara? Doncs
mira,
avui, us porto unes, bueno, us porto unes visites guiades per entendre i curiositats de tot el turó de la Seu Vella.
Ah, doncs mira, molt interessant. Sí. Jo ara t'avanço el tema, però abans et vull fer una pregunta.
A veure.
Tu em sabries dir així, a l'atzar, no sé, un número, quants cellers hi ha hagut a la part alta de Tarragona? Tarragona ciutat, eh?
Ah, Tarragona ciutat, uh-huh. Quants cellers hi ha hagut? Hosti, no en tinc ni idea.
Ja. No ho saps, no?
No en tinc ni idea.
Doncs com tu, molts, eh? Molts i moltes. Uh-huh. I això ens proposen canviar-ho i arreglar-ho el proper dissabte els de l'Associació Santa Teca amb la Festa de l'Embotada. Ah. Vols saber més?
Vinga, anem a escoltar-ho.
Avui la nostra proposta va de celebrar el vi novell i de celebrar la història, també. Viatjar en el temps ens agrada força en aquesta secció i avui us proposo fer-ho a través de la Festa de l'Embotada. De la mà de l'Associació Santa Teca, aquest dissabte en arriba ja la tercera edició i, a banda de vi, ens volem fixar en la història que hi ha rere aquesta festa. Per això ens acompanya avui una persona que tindrà dissabte un paper important a l'Embotada, és el gestor cultural Jordi Bertran. Jordi, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Anem a pams, si et sembla. Per aquells que no coneguin d'on ve això de la Festa de l'Embotada, embotada, ens pots explicar una mica d'on ve l'origen de la festa?
Doncs sí, mira, l'embotada és una cerimònia que tenia lloc en els cellers entre la zona del Penedès i del Priorat, podríem dir que amb un gran epicentre a la ciutat de Tarragona, perquè en tenim molts documentats, però era una cerimònia que tenia lloc en aquestes cellers on la gent bevia el vi compartint-lo. Antigament, doncs, les tavernes, els cellers, sí. Eren un lloc de trobada social, podríem dir, no? Llavors hi havia uns embuts que podien ser de diferents mides, que s'anaven pas a l'altre, com si fos, per exemple, un preturró, i eren de llautó. I en que no se t'acabés a tu el vi, perquè el que se l'acabava és el que pagava la ronda.
Ah, mira!
D'aquí el nom embotada. És que embotada, llavors volia dir que te l'havies acabat.
Ja. Ah, mira, doncs això ho posarem en pràctica a partir d'ara, també. De quina època estem parlant, Jordi, més o menys?
Doncs mira, la documentació dels cellers es remunta almenys a la ciutat de Tarragona, la sabem des de l'edat mitjana, tenim noms i quantitats exactes que cabien en els cups que hi havia en aquests cellers des del segle XV. Els embuts ens han arribat com una pràctica, almenys fins als anys 60 del segle XX. El que seria difícil és dir-te, el primer embut documentat el tenim en aquest any. No, no m'atreveixo a dir-t'ho, però sí que hi ha hagut encara testimonis vius que ho han vist. De fet, els embuts s'han conservat. Eh?
Uh-huh. L'embut emblemàtic és un embut curiós, no?, de bec girat, que crec que se'n fan a molt pocs llocs a Catalunya, no?
Bé, això va ser una pràctica que va desaparèixer, llavors es va deixar de fer per part dels llauners, no? I actualment, doncs, l'Associació Santa Teca el que fa és encarregar doncs, embuts doncs, a llauners que els fabriquen especialment doncs, de l'associació i que es distribueixen amb motiu de la Festa del vi novell. És on s'ha focalitzat doncs, aquesta recuperació. Però vaja, els embuts funcionaven tot l'any.
La Festa de l'Embotada és aquest dissabte 17, a partir de quarts de 12 del matí. Jo deia en començar que hi tindràs un paper important, perquè a banda de tastar vins i menjar bé dissabte a Tarragona, el que farem és viatjar en el temps, no?, de la teva mà.
Sí, farem dues rutes. Una ruta la vam fer l'any passat, però com va tenir tant d'èxit, doncs els companys de Santa Teca van decidir que la podíem repetir, i l'altra és nova d'enguany, no? Dues rutes per als cellers de la part antiga de la ciutat, en què veiem els diferents tipus de celler. En alguns casos estarem a dins d'un celler, en d'altres els veurem des de fora, però llavors el que intentem explicar és el relat que hi havia darrere d'aquests cellers. No? Uh-huh. Tenim la part antiga de la ciutat dividida entre els cellers, pagesos i pescadors, en funció
era la zona que es tractava. Encara que sembli mentida, doncs els pescadors van viure a la part antiga de Tarragona dins de muralles fins al segle XIX, fins pràcticament l'any 1860, no?
Sí.
Vull dir que hi havia com una competència interna, que això va derivar també amb la competència de les colles castelleres de la ciutat de Tarragona, perquè cadascun dels dos gremis tenia doncs la seva afinitat, primer per una colla pròpia, després per quan es contractaven les colles dels xiquets de Valls. No?
Uh-huh.
I després també doncs, parlarem dels cellers eclesiàstics, perquè els eclesiàstics també tenien una bona banda,
sí.
I veurem també doncs, què és un cup, que seria l'espai on es produïa el vi. No? O sigui, encara en un d'aquests cellers doncs, podem observar el cup perquè la gent es faci la idea de què era aquest dipòsit sota terra, no? Que és on el vi es fermentava. No?
Mm-hmm. És molt interessant perquè suposo que hi haurà, evidentment pot venir gent de fora que no conegui, no? Aquesta història, aquesta dels cellers a la part alta, no? D'aquesta convivència que hi havia, però segur que hi ha molta gent de Tarragona que ha passat mil llocs per punts on hi havia un d'aquests cellers que veurem dissabte i no ho sabem, no?
Exacte, vull dir, això ha sigut una feina que, bueno, vam començar a través d'una casualitat, que és que en aquest cas l'avi de la meva dona, doncs un dia ja molt gran ens va demanar que apuntéssim els noms de les cellers que havien existit perquè ella veia que això es perdria. Es vam anotar, hi havia en aquella llista nou cellers, avui en tenim de documentats amb el lloc o amb el nom i el lloc, prop de 30, no? Una cosa que, tot i que va arribar doncs, a mitjans dels anys 60, doncs bastant viva, no? En els anys 70 ja va quedar molt esmorteïda i pràcticament com una cosa residual. Per tant, hi ha molta gent que ja no... O sigui, la gent que té 50 anys no ha vist mai aquesta
Clar.
Pràctica. Per tant, vull dir, estem parlant de que realment s'està fent un treball de recuperació de memòria oral, no? Encara hi ha... El xulo d'això és que cada vegada que es fa la festa apareix algú que et dona algun detall que és molt interessant, no? Per exemple, enguany va morir una persona que es va informar de que a la pròpia ciutat es fabricaven els embuts, cosa que nosaltres no ho sabíem, no?
Sí.
Ho podíem suposar, però no. I aquesta persona encara recordava el carrer i el lloc on es fabricaven els embuts, no? I ara, per exemple, ens han aparegut unes fotos de quan els carros descarregaven doncs, el raïm davant d'un dels cellers més històrics que visitarem, que és el celler del Pau del Blau, que era un casteller que tenia també... Bueno, pagès i casteller que tenia un celler. No? I, doncs, bueno, una mica aquesta feina que ha fet l'Associació Santa Teca a partir de la festa del vi novell, el que ha fet és que hi hagi persones, majoritàriament grans, que han volgut donar el seu testimoni. I a vegades ens porten doncs, embuts que tenen alguna característica particular que no coneixíem. No? Per exemple, l'any passat va aparèixer un senyor amb un embut amb tapa, no?
Sí.
Cosa que no el coneixíem. Hi ha petits detalls i, sobretot, doncs, alguns cellers nous que no havia perpetuat doncs, els informats que teníem fins a aquest moment. Això és interessant.
I tant, beneïda casualitat, no? El dia aquest que et va dir, escolta, apunteu els noms. Suposo, per com ens ho explicaves, Jordi, has disfrutat molt fent aquest treball d'arqueologia, no? Buscant el...
Sí. Bueno, de fet, no vaig pensar mai que derivés amb això. Jo vaig ser el primer sorprès perquè vaig publicar un article al diari El Punt Avui i al cap d'uns anys, els companys de Santa Teca, els quals coneixia, però que quan es va publicar aquest article no existia ni l'associació, doncs em van mostrar el seu interès i em van dir recuperarem aquesta festa a partir d'aquell article.
Llavors,
és una satisfacció perquè moltes vegades fas investigacions doncs, que queden en un àmbit de científic, no? I no tenen aquesta dimensió pública que ha adquirit aquesta embotada. No?
Clar.
És mèrit de l'associació.
Teniu...
És que dels que hem fet la investigació.
Bueno, no treguis mèrit, Jordi. Teniu oportunitat dissabte a 11:45 del matí, es farà la primera ruta, a les 5 de la tarda la següent. Ens hem d'apuntar prèviament, Jordi, o simplement sent allà a l'hora al voltant del Santa Teca?
Jo crec que pel Facebook a Santa Teca, millor fer aquesta prèvia, però sabem que hi ha molta gent que arriba en el mateix lloc i tal, però sí per tenir una mica la dimensió. De fet, enguany hem decidit fer les dues rutes perquè la gent es pugui dividir i sobretot perquè la gent que ja va veure una, t'oferim una altra ruta, que així podràs descobrir noves sensacions i deixem aquest espai a la segona ruta. Les dues tenen uns continguts molt semblants en quant a explicacions, el que passa que es personalitzen en persones o en cellers diferents, no? Però la del matí potser serà una mica més novel·lesca, perquè té un celler que té una aventura novel·lesca, i la segona se centrarà potser més també en un punt d'aquests cellers en què el clergat antic de la catedral doncs, també anava a fer els seus passos. La petita diferència, la més és molt compartida.
Mm-hmm. Molt bé. Ens parlaves ara de la importància d'aquesta memòria oral i, de fet, des de Santa Teca també es vol contribuir a això i animen a tothom a que compartim fotografies, embuts antics, històries personals vinculades a aquesta festa de l'embotada, aquesta festa del vi novell, per poder documentar-ho tot això, no? Hi ha un correu electrònic hola@santateca.cat i també el mateix dia de l'embotada podem anar allà i entre tots fer créixer aquesta memòria.
De fet, és que és una de les poques maneres que podem anar aconseguint informació, perquè a vegades hi ha casualitats, vull dir, ja, tu millor estàs buscant una altra cosa i apareix un document relacionat amb això, textos que no estan dedicats en aquest tema ni molt menys, però que sí que hem pogut espigolar informació que després ha servit per enriquir la història dels cellers i sí que animem a la gent a que, igual que ha fet en les dues ocasions anteriors, que hem trobat gent que ha vingut allà, no?, i ha certificat el que nosaltres explicàvem. Que això és molt important, perquè vull dir, quan que vingui un personatge, un testimoni viu, no?, i et digui, no, és que això esteu explicant, està fantàstic, i a més jo puc dir doncs, alguna cosa més, no?, doncs crec que ajuda a enriquir aquest relat, no?, que és un relat en què per sort encara queden algunes persones, no moltes, però algunes que el van viure, i que sí que potser també hi ha algunes persones que tenen aquest instrument, aquest embut, un embut que a diferència dels embuts normals té el tub té un angle, no?, és a dir, que és el que el permetia que no haguessis d'aixecar massa el cap, no? Aquest embut sí que hi ha gent que el té a les cases, però potser desconeix quina era l'utilitat, no?
Exacte.
I hi ha hagut persones que ens l'han portat i ens han donat fe i testimoni de que realment ells el tenien allà, però no sabien ben bé què havia succeït i per què se'l...
I d'on venia, no? Doncs aquest dissabte, festa de l'embotada que organitza l'Associació Santa Teca a partir de 11:15 del matí a la part alta de Tarragona, hi ha de tot, eh? Hi ha aquestes històries, aquestes rutes, visites guiades que de la mà del Jordi, també tindran tas de vins tant de Tarragona com de Lleida, l'Espai Santa Teca, i també podran veure tant a la 1 com a 4:45, veure i fer, trepitjada de raïm per als més petits per a entendre també tot aquest procés i tastar el vi novell. Se m'acaba el temps, és una llàstima, però Jordi, t'agraeixo moltíssim, de veritat, que ens hagis acompanyat i ens hagis explicat algunes curiositats de l'embotada i de la història. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Mònica.
En Herrera en Cope nos gustan las historias.
¿Saben ustedes imitar algún animal? No vale guau guau.
No, pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y usted dígame, ¿qué animal sabe imitar?
El macho cabrí.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
A ver si me sale.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Viene de pleinito el venado.
Está muy bien imitado, ¿eh?
Sí. Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Esta es mi invitación.
Sin pausas.
Ya estoy en casa.
Justo a tiempo. Sin cortes.
¿Te apartas un segundo?
Sin publicidad.
¿Por qué esperar?
Mentiras arriesgadas.
¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
Me he casado con Rambo.
El sábado, Cine Sin Cortes, en 13.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en Cope, entra ya en cope.es. Con un solo clic estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs Mònica, mira, avui et faré una proposta, us faré una proposta a la gent que ens escolta de Tarragona i a la gent que ens escolta de Lleida.
molt nostra, molt del nucli. Perquè si quan parles de la ciutat de Lleida i ho fas turísticament, és veritat que hi ha diferents zones a visitar, però n'hi ha una que és la visita. Jo crec que és la visita i ja hem evolucionat, perquè abans dèiem la Seu Vella i ara ja parlem del turó de la Seu Vella, perquè ja hem de parlar de tot el turó com un conjunt doncs monumental, que a més ja veurem que està immers en un procés perquè sigui declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat. I avui el que us volem proposar des de Lleida, per la gent de Lleida, per la gent de Tarragona, és que feu la visita al turó de la Seu Vella. I per parlar d'això, doncs, escolta, jo avui he contactat amb el director del Consorci del Turó de la Seu Vella, el Joan Baigol. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
De la Seu Vella en parlem els lleidatans sobretot, però la gent de fora també, i tothom sabem on està la Seu Vella i tothom tenim a la ment aquesta silueta vista des de la zona de Cap Pont, per entendre'ns, de la Seu Vella. Però no sé si tota la gent que ens escolta ha fet una visita guiada i coneix els secrets de la Seu Vella.
Pues bueno, jo m'imagino que tota la gent que ens escolta no. I és una oferta molt interessant, és una activitat molt interessant, el fer una visita guiada al turó de la Seu Vella. Uh-huh. L'interès, a més, jo dic que és molt especial, si ho comparem amb altres catedrals o amb altres monuments que han tingut una història més senzilla que la nostra, que la de la catedral antiga de Lleida, doncs probablement potser no és tan necessari una visita guiada, sempre és interessant.
Clar.
Però en el cas del nostre monument, que és una catedral que al seu dia va ser convertida en caserna militar, que fins i tot va haver una època al final de la Guerra Civil que va funcionar com a camp de concentració i que ha patit tants esdeveniments, és un monument que per si sol costa de que s'expliqui. Per això és ideal el fer la visita amb una visita guiada, amb un guia que et fiqui tots els elements en context i que t'expliqui una mica aquella capacitat de la Seu Vella de resistir, de voler existir i d'estar encara en peu.
Per això avui hem trucat al Joan Baigol, perquè des del Consorci del Turó de la Seu Vella oferiu vosaltres els caps de setmana aquestes visites guiades que no se centren única i exclusivament a la Seu Vella només, sinó que tenim el Castell del Rei a 50 metres, el tenim allí mateix al turó.
Sí, de fet a les visites expliquem, o sigui, ara es visita el Castell del Rei i la Seu Vella, la catedral amb el claustre, el que passa és que també es parla del tercer monument, que també és molt important, que és el conjunt de muralles d'època modernista, amb la qual a les visites, aquestes visites es fem, com has comentat, cada dissabte i cada diumenge, hi ha dos torns, són lliures, la gent s'apunta, fins que tenim el grup ple anem admitint gent, i s'admeten fins a 50, 50 i poques persones, i llavors es fan a les 11 en català i a la 1 en castellà.
Uh-huh. Joan, no anem a desvetllar secrets de les visites, però diguem alguna cosa que la gent que hagi vingut sense visita guiada li sorprendrà d'una visita a la Seu Vella.
Bueno, a veure, la visita a la Seu Vella sorprèn molt, no? Perquè sobretot la gent quan arriba i veu una catedral despullada, sense cor, sense retaule, i que està pues, pràcticament buida, no? I que conserva aquelles formes, només veient aquelles formes la gent ja queda una mica frapada, no? El que passa és que quan s'explica, per exemple, la col·lecció de capitells i la col·lecció importantíssima d'escultura del segle XIII que hi ha a la catedral, i quan la guia, per exemple, pues, fa que la gent es fixi en diversos capitells, un element, per exemple, que la gent sorprèn és les moltíssimes referències al món de la vinya i del vi. Mm. Cal pensar que l'Església era propietària de molta vinya i llavors per això hi havia moltes referències al món de la vinya i del vi al segle XIII. Després totes aquelles que fan referència a figures mitològiques, a vides o històries de sants. Vull dir, només amb els capitells, amb l'escultura, la gent fa una descoberta, perquè si no costa de veure. Després també el claustre, quan la gent, el guia explica el claustre, elements que lògicament passarien molt desapercebuts, i un exemple, i estic aixecant una altra vegada, la llebre són els jocs del Quercs. Els Quercs és un joc semblant a les dames, que com que aquest claustre de la Seu Vella era tan especial, perquè estava situat abans entre la catedral, de manera que no estava reservat a la comunitat monàstica, sinó que tothom hi passava, doncs havia molta gent que a l'estiu anava a prendre la fresca jugant amb un joc molt similar a les dames, i han quedat marcats a la pedra els tableros de tants anys de gent que jugava amb aquell joc. Vull dir que la veritat és que hi ha punts molt, molt especials i que la gent moltes vegades es coneix, i que si no vas a un guia, doncs almenys molt
clar,
difícil d'anar-hi.
Clar, clar. Escolta, el Castell del Rei, el que coneixem com la Suda, per entendre'ns, la gent de Lleida, és també digne de ser visitat, i aquest jo crec que també necessites fer-ho amb un guia, perquè la veritat és que ens falta molta més part que no pas en tenim.
Clar, el castell cal pensar que tenia pues, pràcticament quatre ales, una era mirador, però tenia quatre ales i ens en queda una.
Clar.
Ens queda una, que tenim la sort de que tenim la sala noble, una sala noble on han passat fets molt importants i que la gent, fins i tot moltes vegades, la gent de Lleida desconeix. El 1214 s'hi van fer unes corts on es va coronar un nen de 7 anys que després tothom hem conegut com Jaume I el Conqueridor, i va ser coronat aquí, o s'hi va firmar, ja no sé, documents importantíssims, de documents que ja només queden aquests, com seria el pareatge que va crear l'estat d'Andorra. És un document entre dos nobles que es va firmar aquí, que només hi és. I hi ha detalls bonics. A mi hi ha un fet que m'agrada que els guies expliquin i que qui vingui a veure, és que una vegada un rei catalano-aragonès està a la Suda, va ordenar al seu tresorer que pagués el sou de 6 ballesters perquè protegissin l'acròpolis de Tebes. Amb la qual cosa, ja en aquella època, des d'aquí se prenen decisions que han tingut efectes positius al llarg de tota la història d'Europa, no? I per això és una visita molt interessant. Molt interessant.
Està clar que a tot arreu, però aquí potser més que mai s'ha de fer una visita guiada. Aviam si ha d'anar i s'ha de voltar pel carrer i tot, però si teniu oportunitat feu la visita guiada, que de veritat surts amb aquella sensació de dir ara sí que començo a entendre moltes coses que de vegades m'expliquen o de vegades m'havia preguntat per què això era així, i sempre hi ha una explicació al darrere, i això t'ho faran a les visites guiades. Us dono una plana web, www.turoseuvella.cat. Des d'allí entrareu a la plana web del que és tot el turó de la Seu Vella, que com deia molt bé el seu director, el Joan, doncs tenim tres punts principals, com és la Seu Vella, com és el Castell del Rei i com són les muralles, i des d'allí trobeu tota la informació, també tot el procés que està seguint el conjunt monumental del Turó de la Seu Vella, Joan, perquè sigui nomenat Patrimoni Mundial de la Humanitat, que ja hem avançat des d'aquesta casa i suposo que ens ho corroboraràs. És un pas llarg per entendre'ns, però que s'ha de fer, que no podem dir que serà l'any que ve, però que si no ens movem segur que no ho serà. I que s'estan fent passos i que és difícil, però que s'ha d'anar treballant.
Bueno, nosaltres estem ara acabant la redacció del dossier definitiu, que es presentarà primer durant principis del 2019 al Ministeri, i a veure si passem el filtre del Ministeri, doncs llavors ja només quedaria que un moment o altre la candidatura anés directament a UNESCO a París per ser declarada. Com dius, és un camí llarg, és un camí molt, molt, molt interessant. Uh-huh. Ha portat ja molts beneficis a la gestió del turó de la Seu Vella, només fer-nos les piles des del punt de vista UNESCO, i si tenim l'èxit, doncs serà molt important. I nosaltres estem molt esperançats, som conscients de la dificultat, però estem molt esperançats de que tant la ciutat com Catalunya mereix que aquest monument sigui reconegut com a patrimoni mundial. Mm-hmm.
Molt bé, doncs hem parlat amb el director del Consorci del Turó de la Seu Vella, amb el Joan Baigol, a qui li agraeixo, i que ens hagi atès avui. Sobretot recordeu que si visiteu la Seu Vella a Lleida, busqueu a la plana web, que trobareu com arribar-hi, on aparcar, horaris i tot plegat, www.turoseuvella.cat. No us descuideu de fer aquestes visites guiades, que estan ben ubicades al cap de setmana. Joan, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la tasca.
Gràcies a vosaltres per permetre'ns difondre la Seu Vella.
Gràcies, Joan. Ah, i per cert, se m'ha oblidat, Mònica, que pots anar a la Seu Vella i tenim doncs un punt de restauració perquè la gent pugui o fer un beure o fins i tot menjar, per tant.
I tens unes vistes espectaculars,
això sí. Això sí.
Això és important també.
Has d'evitar el dia de boira, això sí també,
Sí, però també té la seva gràcia. Té el seu
punt.
Sí,
bueno, sí, però si voleu gaudir de vistes és difícil. I també hi ha uns dies a la setmana i unes hores en les que es pot pujar a dalt del campanar.
Sí.
Que són 238 esglaons, 238 esglaons.
Es pot fer, Fas una paradeta
sí,
al mig i...
Sí, hi ha una zona per parar,
sí.
un foradet, però hi ha una vista magnífica des d'allí.
Sí, escolta, m'has dit www.turoseuvella.cat, no?
.cat, sí.
Apunta tu també el www.santateca.com.
Sí, també m'ha interessat, eh?
Perquè així...
No, no sé, tinc ni idea, jo tampoc.
Una cosa dissabte, una cosa diumenge, jo crec que ens podem organitzar.
I tant,
eh?
I tant que sí.
Arribem a dos quarts ja, que ràpid
sí.
M'ha passat avui.
Demà dijous, per cert, ja t'avanço que demà en aquesta hora començarem la nieve en la COPE.
Ai, sí,
ja arriba
aneu,
la nieve, eh?
Ja aneu, ja
arriba
aneu.
La nieve.
Ja en tens ganes, d'anar a esquiar, que ens
bueno,
coneixem.
Jo ja fa dies que no esquio, vaig esquiar molt de jove, però mira.
Vinga.
Divendres el cinema, fins
mira,
ara.
Dos quarts.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
El mundo se mueve. Todos queremos ciudades más limpias, más humanas. Y como en Hyundai creemos que el movimiento se demuestra cambiando, lanzamos los Move Days.
Ven y cambia tu antiguo coche por un nuevo Hyundai más limpio y llévatelo con un descuento irrepetible.
Muévete. Cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante este mes.
Hyundai.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tenemos fe en los jóvenes. Porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos. Porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública. 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
32 minuts que passen ja de la una. Nosaltres encarem la mitja hora, la darrera mitja hora de programa, abans de donar pas a Pere, al Pere Agramunt i a tot l'equip de Pere i els Llops. Actualitzem informació de servei pel que fa al trànsit. Ens informa el Servei Català de Trànsit que des de fa una bona estona hi ha circulació amb retencions a l'A7 a l'alçada de Tarragona, en direcció nord, en direcció Barcelona, a causa d'un accident. Per tant, que sàpiguin que si han d'anar o estan anant a aquesta hora cap a aquest punt de l'A7 a Tarragona, doncs hi ha circulació complicada. Aproximadament 2 quilòmetres de retenció a aquesta hora. Ara ja sí, la 1:32, arriben el Pere i els seus llops.
Dins del matí, a COPE Tarragona Reus, arriba l'espai. Pere i els llops, amb Pere Agramunt.
Bon dia, Mònica, i gràcies per tindre aquests matins de COPE Tarragona, Reus i Terres de l'Ebre, que ens informes de tot. I gràcies amb aquest duet que esteu fent entre setmana amb Lleida, que de veritat que fa goig, eh? Som Pere i el Llops, el programa que es fa els dimecres, que intentem doncs, informar i explicar les coses que passen. Gràcies a tots els col·laboradors i gràcies a vosaltres per poder estar aquí, a l'altre costat de les zones, escoltant Pere i els Llops.
Estàs escoltant Pere i els Llops.
aquí ens presentes el convidat d'avui?
Avui tenim a Miguel Reverte Mariner, nascut l'any 1960 a Reus, al barri del Carme. Treballa en una empresa de residus industrials a Constantí. Està afiliat al sindicat de Comissions Obreres i durant molts anys va ser delegat de personal. De ben jove va començar a participar en el teixit associatiu de Reus. Primer a la banda de cornetes i tambors, Verge de Misericòrdia. En l'actualitat participa en diverses entitats, entre elles H2O, que lluita per la defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI, que després ens ho explicarà, de la que és president. També forma part del casal d'Espertaferro i Trabucaires de Reus. És soci de la Carrutxa de Reus i del casal del Carrasclet del Priorat. Durant anys va ser membre de les Barraques i va formar part del grup de teatre Mai Estar i de Dones en Acció. I seguim. Sempre li havia agradat el projecte de la CUP. I el Miquel és per això que es va involucrar des del naixement de la formació a Reus, amb la idea de posar el seu petit gra de sorra. I segons es diu, per canviar el model patriarcal i de capitalisme contemporani i ajudar a fer Reus més just i més igualitari, on no es discrimini a ningú. Aquí el tenim.
Hola, bona tarda.
Senyor regidor, bon dia, perquè...
Bon dia, perdó.
Miquel, ara estem al mes de novembre, fa un mes i escaig que has entrat de regidor, no? Miquel?
Sí, exactament va ser el mes passat, fa un mes. Ahir vaig tindre el segon ple.
Mica accidental, entre cometes.
Sí, bastant accidental, una mica no, eh? Vull dir, jo anava per la llista, anava el primer de suplents, o sigui, anava ja al número 28.
Déu-n'hi-do.
Sí, bueno, són d'aquelles coses que pas jo mai m'ho havia pensat, que seria regidor. I, bueno, primer va plegar el David Vidal, i per motius equis, vull dir, va faltar la llista, doncs el número, no sé si el 23 o el 24, a la Marta Puig. I ara, bueno, per motius professionals, el Javier Algelergues també ha tingut que sortir i, bueno, han anat tirant enrere la més gent,
doncs,
diferents per motius diversos, per cuidats familiars, l'altre, l'Isidre Font, ja també per edat, doncs, al final em va tocar a mi, m'ho van proposar i, bueno, doncs, vaig dir que sí.
Miquel, poder que era una mica d'esperar, si mirar una mica la teva trajectòria des de l'any 60 fins avui, amb 58 anys que tens. Poder que era com... A veure, que tothom no hem de ser regidors perquè estiguem participant a la ciutat, però, Miquel, l'activitat de col·laboració amb la ciutat teva sempre ha sigut al 100%.
Sí, bueno, ja dic que des de molt petit, vull dir, vaig començar, m'agradava el món associatiu, vaig ficar a la banda Verge de Misericòrdia, que havia això o ser de la OGE, es tenia que escollir una d'aquestes opcions, vaig escollir aquesta, em sembla que vaig escollir bé, però bueno, cadascú escolleix el que li sembla. I bueno, després també vaig estar un temps, no sempre he estat activista, també he viscut els meus anys de joventut i de... Claro.
No, lògic, no es pot estar al 100% sempre, sí. Perquè és quan te cremes.
Sí, no, sí. I jo realment, quan he començat a fer activisme, diguéssim, en sèrio, no dic que el de més no sigui en sèrio, va ser a partir d'entrar a 2O. I la manera més potent ja va ser d'algú ja grandet, el 2005, en el qual vaig formar part del col·lectiu Ad2O, que ara explicaré el que deia la Vicky, que a l'Ad2O és un col·lectiu que lluita per la defensa i els drets i sobretot per normalitzar i visibilitzar a les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals i queer. Que per cert, ara tot això ja es diu LGTBIQ, i ja fiquem un signe de suma més, perquè cada vegada escolten noms nous.
Sí, però és que
perquè cada persona és un món.
Però cada vegada és més difícil pronunciar això.
Sí, sí, la veritat és que sí.
Vols dir que no hauríem de mirar poder... Miquel, el 2018 encara hem d'estar...
Sí,
reclamant els drets d'una persona pel sentit de que si porta el cabell groc o porta vermell o porta negre o porta blau?
Sí, quan hi ha gent que criminalitza i discrimina i fa mal a aquestes persones, doncs sí. per desgràcia, sí.
És una lluita que sembla que no tingui final, però no?
Home, moltes lluites no tenen final. Jo crec que sí, que la tindrà de final algun dia. Les coses, jo te puc parlar de la meva experiència. Vull dir, tinc 58 anys, dels 18, quan tenia 18, jo des del 16, bueno, de jove ja ho vaig saber, i ha canviat molt, però molt. Jo, per exemple, als 18 anys, o als 20, o als 25, en aquesta emissora on estic ara, no podria estar, pel motiu de ser homosexual.
I avui sí?
I avui sí.
Vull dir, les coses canvien...
Han canviat molt, sí, molt sí. I per bé. En aquest aspecte hi ha molts altres que, bueno, aquests senyors i aquestes senyores que tinc aquí al costat, suposo que deuen estar amb mi, que han canviat les coses molt, molt a millor, però que també hi ha molt, molt a millorar i a fer.
El teatre és una forma d'expressió, una forma de reivindicació, Miquel?
Sí, home, el teatre és molt bonic, perquè te fiques en altres personatges, te desinhibeix, és terapèutic, però bueno, també tinc que dir que va ser d'una manera, ja no hi ha amateur ni això, molt aficionat, perquè bueno, està malament que ho digui, però ho dic perquè sóc jo i puc parlar de mi, era bastant dolentet.
No feies bon teatre.
No, vull dir, jo també en la conscient, però bueno, tampoc... No dic que no hi hagués un nivell alt, perquè hi havia gent que ho feia molt bé i que encara segueix fent-ho. Va ser una època de la meva vida que mai oblidaré, que va ser molt enriquidora, però bueno, hi ha moments per agafar altres compromisos i per la lluita, quan la meitat en un casal despertar ferro. Després, vull dir, ara sí que sóc regidor de la CUP, però la CUP ja porto anys des que es va formar, i l'única manera de... hi ha moltes maneres d'estar a la CUP, no solament ser regidor, al carrer, a les assemblees...
Així hem parlat amb tot això.
I tot això. Llavors va arribar un moment que, bueno, vaig veure que la meva etapa no... ja s'havia acabat en teatre. Vull dir, no crec que hi torni, mai se sap, però reconeixo que no era molt bo. Deixem-ho aquí.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Barraques. Jo m'agradaria que m'expliquessis què ha passat a Barraques Reus, Miquel. Si jo faig cas del que sento pel carrer, que saps que tu ho dius, estic pel carrer, la culpa no la té ningú, però allò és que tot el món de la cria i ella se murió, no?
Què ha passat amb Barraques? A Barraques fa uns anys que no estic. Jo tinc que dir que...
Però tens més informació que jo?
Sí, sí, lògicament, bé, no ho suposo, suposo.
Què ha passat amb Barraques?
Bueno, ha canviat. Jo quan vaig començar a Barraques, que ja fa uns anys que no hi estic, vam entrar com a 2O, devia ser l'any 2006-2007, allò estava... en auge, encara va ser l'últim any que vam enganxar el Mas Iglesias, i la veritat que, i ara parlo com a persona i com a col·lectiu, això em va enriquir molt a mi. Jo vaig conèixer a molta gent i coneixo a molta gent a través de Barraques. Això em va donar a conèixer el teixit associatiu de Reus i la riquesa que tenim, i bueno, això no canviaria per res del món, i ho continuo tenint contacte. Barraques sempre ha sigut una festa alternativa a la festa major, cosa que l'Ajuntament, ja no dic partit polític, l'Ajuntament que hi hagi, mai els he fet molta gràcia, el que passa que tenia molta convocatòria i venia molta gent de fora. Llavors col·laboraven en un pressupost, vull dir, també s'autofinanciava, cada entitat ficava uns calés, no diré quants, però perquè tampoc ho sé exactament, però una quantitat significativa que després se recuperava en la venda de begudes, i llavors l'Ajuntament col·laborava pues, a ficar els equips de so, que tot això són molts calés, havia un pressupost molt alt.
Part de l'equip.
Sí, sí. Més que subvencionar, pagaven directament. Sí, vull dir, no, els calés ja no passaven a través de la Junta de Barraques.
Si no, ja anaven directes.
Sí. I llavors en els grups, doncs també venien molts grups, molt bons grups. El que també ja va arribar un moment, que va ser al final del tripartit aquí a Reus, que va ser quan ja ho vaig deixar, i va haver el canvi quan van entrar a govern el Partit Popular i Convergència. I ja havia passat una miqueta abans que l'Ajuntament volia influir en els grups que vinguessin.
Va bé.
I, claro,
la gent de Barraques,
jo era dels dos o tres que teníem una mitjana elevada, perquè era gent jove, com la xiqueta que tinc aquí al costat, i aquí hi va haver conflictes. I que en mica pues, va entrar la crisi i el PP, tot això, no li donava vots, ho dic així de clar, i com Convergència tenia que governar amb PP, pues, se van encarregar això, com altres moltes coses que van carregar ja
es va, es va deixar dormir, es va deixar dormir.
Es va deixar dormir i, bueno, mica en mica, no trobo malament, perquè d'aquesta manera tornarà a l'essència que tenia Barraques, que en certa manera l'havia perdut. El que passa que les Barraques, avui en dia hi ha les de Valls, i hi ha les de l'IDOM, s'han fet molt més postos.
Sí, sí, hi ha molta més competència ara.
I realment es fan... No sé com me sento, igual me diu algú pel carrer, però que es fan sombra, venen grups de primer nivell i llavors també...
Amb l'altra qualitat de gent que hi va, de la gent que hi va, no? Sí, a mi m'han dit que aquí també a Reus s'ha degenerat una mica la gent i...
Bueno, a partir que han imposat alguns grups i alguna cosa, però no crec, la gent que va... A Barraques va a Barraques de Valls, va a les de Ridons.
Jo no he anat a les de Valls, però m'han dit que té, com acabes de dir tu, una qualitat molt superior en grups i amb la gent que hi va, també. Hi ha una... No és que se seleccioni la gent, però depèn quin conjunt hi va, ja atrau un altre tipus de gent.
Sí, bueno, lògicament sí. Però bueno, hi ha més factors que també va començar ja fa uns anys tot això dels drets d'autor,
sí, senyor,
el de pagar els grups, el de tindre seguretat, es van imposar un munt de coses que va fer muntar molt el pressupost. En van sortir normatives noves a través del que va passar, no ho sabré dir, el que va passar a Madrid,
sí, senyor,
com ara la llei de transparència a partir de l'Hondangarín, vull dir,
doncs ja
la fan a Madrid i aquí
també
anar pagant les conseqüències, que en certa manera vull dir, està bé que hi hagi un
correm
control.
58 anys, estem avui ja. Estem al mes de novembre. Miquel, es presenta un de gener a maig una mica calent, no? Polític, aquí Reus. Hi ha les eleccions...
Home, jo crec que ja està calent, eh?
Sí, bueno, però jo crec que encara no heu rebentat tots. I quan dic tots, parlo tots els polítics, eh? Vull dir, es presenta un després de Reix, que serà una cursa de fondo, no?
Sí.
Hi haurà molta barreja? Com ho veieu, els de la CUP?
Home, de la CUP ja vam tindre una assemblea, ja ho vam dir, vam presentar, bueno, presentarem millor les nostres línies de programa i la nostra llista, però bueno, que en principi anem sols, que una vegada pues, després podem parlar amb tothom. Jo crec que es presentarà molt calent, perquè són eleccions que ara ja no són municipals. Tots i que siguin municipals ja no són municipals, ja no es mou en les cares de que si el de la CUP o la de la CUP, aquest és més maco o visteix millor.
Ja no és ciutat.
Ja no és ciutat. I per mi, això és molt personal, bueno, no parlo en nom de la CUP. Això ja s'ha perdut. Les campanyes ja són mediàtiques i ja no es fan a cada poble, a cada territori. I es fan a nivell nacional de Catalunya o nacional de territori espanyol. I jo les veig molt calentes, sobretot després de que fa 15 dies va entrar en escena Bosch, omplint el Vista Alegre, no sé si eren 15.000 persones, no sé ara la quantitat, però eren moltes. Això obliga que el partit del PP i els Ciutadans, per no perdre aquests vots que en perdrien, llavors tenen que tirar una miqueta més cap a la dreta. I hi ha un buit, que és el de centre-dreta. Que bueno, centre-dreta... Jo tot això del centre-dreta i així, per mi, o és dreta o esquerra.
Jo també estic...
I les esquerres, n'hi ha moltes esquerres que no són esquerres.
La CUP suposo que té format la seva ideologia de ciutat i suposo que anireu, com sempre,
a parlar
de ciutat. Perquè la CUP no es considera, ni que es consideri un partit independentista que ho és, no esteu tot el dia pensant en la bandera. Sou gent en projectes socials. Fa poc heu fet una esmena, me sembla, de 40 vivendes socials o alguna cosa així, sí. O s'està a punt de fer. Sé que hi ha alguna cosa d'això.
Sí, bueno, ahir es va aprovar al ple un pla d'habitatge perquè bueno, hi hagi un 30% de la construcció nova que es faci que sigui de protecció oficial i hi ha altres mides. El que ara és que fer una taula per parlar i no digui que aquí passi el mateix. Jo ara no perquè porto, he estat en dos plens, però altres els he seguit. I segueixo la política i veig que moltes, no dic aquest en concret, que moltes mocions que s'aproven al ple sigui una nostra, de la CUP,
sigui de qui sigui,
queda en paper mullat. Després no es compleix.
No es compleix.
I ara parlaré de les nostres, pot ser la del parquímetres, bueno, i altres mil, vull dir que no... S'aproven, però llavors no hi ha un seguiment, i en el que hi hagi, si l'Ajuntament no té, o l'equip de govern no té voluntat, o no té una pressió realment que li vingui del carrer, no des d'un ple, moltes mocions se queden...
Pot ser una miqueta anunci de diari, portada.
Sí, això és... Bueno, no és que ho sàpiga ara, perquè sempre he matxucat. Vull dir, no és perquè s'aprovi una moció s'aporti a terme. Tot i que aquesta és la suficient seriosa, i ahir vaig veure que, en les seves diferències, lògicament, per la seva ideologia política, que tots els partits...
Hi van estar
conformes, i això ja és molt.
Avui Lluís ja em fa tallar. Te presentes al maig, tu has de pensar...
Bueno, segurament aniré a les llistes de la CUP, però...
Cuidado, on t'apuntes!
Però, bueno, per lo que estic a disposició, si creuen que... Sé que això ho diu tothom. Si creuen que...
que convés...
En un posto o l'altre... El que, lògicament, vull dir, per estar aquí i fer feina ben feta, no dic que no la faci, necessites dedicar molt de temps, necessites experiència... I
feina.
I molta feina. Però, bueno, en principi, no crec que vagi als dels primers llocs, si és aquesta la pregunta. Però, bueno, segurament...
Ho sabrem.
Sí, i aniré, i, bueno, jo fins ara havia anat i, mira, aquí estic.
T'has trobat.
Diuen el que diu el senyor president, no?
Sí.
Miquel Reverte, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ves que el regidor de la CUP m'ha entrevistat. El regidor de la CUP, molt bé, però un amic. I en teníem moltes ganes. Una abraçada, Miquel.
El mateix.
Gràcies.
Una bona pel programa.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Estàs escoltant Pere i els llops. I de postres, músiques, amb Rafa Sánchez.
Bon dia, Pere. Avui el meu postre és senzill, un moniato. No m'estic enfotent de ningú, o sí, vés a saber. Des de fa bastants anys tinc la sensació de que ens han robat el mes de novembre. M'explico. Abans, l'1 de novembre era per anar al cementiri i homenatjar els nostres familiars difunts. I per postres menjàvem panellets o moniato. Ara també mengem panellets i anem al cementiri, però se'ns han colat unes carbasses, unes bruixes i nens disfressats picant a les portes de les cases demanant caramels. Per no dir que també ens va de conya anar de compres amb descomptes un divendres negre abans de que comenci la bogeria de les compres nadalenques. Pere, per l'any vinent penso celebrar el Dia d'Acció de Gràcies amb un gall d'indi al forn i amb un millor postre. I per acabar i anar-me conscienciant amb les noves tradicions, us deixo un postre musical que, la casualitat, ens arriba des dels Estats Units. Born in the USA, Bruce Springsteen.
Took us when I hit the ground. End up like a dog that's been beat too much till you spend half your life.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Els savis diuen: molta gent petita en llocs petits fan coses petites que poden canviar el món. Salut per tothom i fins al proper programa.
Doncs gràcies, Pere, i a tot l'equip. Nosaltres acabem, posem el punt i final al programa d'avui. Abans, però, tornem a la informació del trànsit perquè s'està complicant i força la circulació. Dades del Servei Català de Trànsit a aquesta hora, a la 1:59 pràcticament. Problemes a l'A7 a Tarragona. Continuen les retencions al voltant de 2 quilòmetres a causa d'un accident, però atenció, fins a 11 quilòmetres de retenció en sentit nord, perquè també a l'A7 a l'alçada de Tarragona s'estan fent talls de carrils per la reparació del ferm, per obres. Per tant, circulació força complicada a aquesta hora a l'autovia A7 a l'alçada de Tarragona en sentit nord, en sentit Barcelona. Amb això posem el punt final. El recordo que el programa serà d'aquí una estona al web de COPE, www.cope.es, poden recuperar-lo, tornar a escoltar el podcast i l'enllaç directe també al nostre Twitter, @copetarragona. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio, ha estat un plaer acompanyar-los. Ens retrobem demà a les 12:20. Que vagi bé.